Al matí, a Ràdio Sabadell.
Concert de dones compositores aquest divendres, dia 8 de març, a 8:45 del vespre, a l'Espai Àgora Sabadell, ja sabeu, al Centre Cívic de Sant Oleguer, al carrer Sol i Pedrís, número 93. La soprano d'aquest concert, acompanyada al piano de la Júlia Fort, serà la Joana Canalies. Joana, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens teniu preparat per aquest divendres?
Doncs us tenim preparat un viatge musical a través de dones compositores que intentem que siguin relativament poc conegudes per poder-les presentar amb elles i a la seva obra, també.
A veure, com de poc conegudes? És a dir, no serien com quina, per exemple?
No serien com... Sí, sí, sí que em coneixes, ja veuràs. No serien, per exemple, com la Fanny Mendelssohn, la germana del compositor Mendelssohn, també, Félix Mendelssohn. O, per exemple, també com la Clara Schubert, Schumann, disculpa.
D'acord.
La dona del compositor. Aquestes sí que les coneixem, més o menys. Tothom se'ns poden venir a la ment quan pensem en dones compositores. Doncs ens allunyem fins i tot d'aquestes més conegudes i ens endinsem en un món meravellós en què hi ha dones, i són, i a més són dones que han estat escollides per nosaltres perquè eren reconegudes com a compositores pels seus coetanis i els seus contemporanis. Això també és important.
Sí, perquè, Tela, que els exemples que m'has dit de les que ens han de sonar, sempre les presentem com a dona de, no?
Exacte, com la dona de, i realment la seva obra té tota l'entitat per ella mateixa. Però sí, sí, desgraciadament encara estem en aquest punt.
I vosaltres en quines us heu fixat, Joana?
Doncs mira, nosaltres ens hem fixat, de fet, en moltes. Tenim un repertori molt gran. Nosaltres vam començar a investigar ja fa quasi 6 anys. Vam començar a interessar-nos pel tema de dones compositores perquè estàvem fent la carrera al Conservatori del Liceu, les dues, la Júlia de piano i pedagogia i jo d'interpretació amb cant clàssic. I ens va cridar molt l'atenció de no trobar cap dona compositora, ni fins i tot aquestes que et dic que són més conegudes, tampoc les vam veure. I tampoc valoràvem la seva obra ni sabíem què se n'havia fet de les dones al llarg de la història. I vam començar a investigar i just va ser el moment també en què començava a haver-hi una mica més de difusió sobre l'obra i el treball de dones compositores i doncs vam començar a fer xarxa amb diferents institucions, sobretot espanyoles, també catalanes, que ajudaven a la difusió d'obres de compositores tant actuals com d'èpoques passades. I així vam començar a descobrir que n'hi havia, que eren moltíssimes i que fins i tot moltes de les que interpretem havien sigut reconegudes i eren, diguem-ne, conegudes i interpretades en els moments en què estaven vives.
Doncs et sembla que et repassi una mica l'alineació titular i tu me'n fas 5 cèntims i em dius també què interpretareu d'ella, d'acord?
I tant, perfecte.
Vinga, va, Hildegarda de Bingen.
Hildegarda von Bingen és la primera dona, segle XII, ens en anem molt enrere. És una aposta una mica arriscada perquè és una cançó que començo interpretant jo a capella perquè no, en aquella època el piano encara no s'havia inventat, per tant la Júlia és pianista i no toca res més que el piano, que ho fa molt i molt bé, però en aquest cas comencem així a capella. I és una cançó, es diu Antifonia de l'Espíritu Santo, i està pensada perquè aquesta senyora era abadesa d'un convent i tenia a la seva disposició un grup de monges que cantaven i ho devien fer força bé perquè ella escriu coses molt complexes de música. Llavors està pensada per ser un cantus firmus, que és un cant que es cantava doncs, en diferents cerimònies religioses i és per fer una obertura, una entrada.
Molt bé.
Llavors, que fem això.
Següent, Babi d'Oliveira.
Ah, mira, me les fas desordenades, eh? Vale,
jo te les llegeixo com les veig al cartell, Joana, o sigui que si tu vols canviar l'ordre,
no,
endavant,
res. Vale, cap problema, no, jo te les vaig dient totes i ja està. La Babi d'Oliveira és una compositora que ens permet viatjar a un altre continent, que és el continent americà, i ens fixem en ella perquè estem a Brasil, perquè ens va agradar molt la idea de poder marxar d'Europa per saber exactament què passava també a altres llocs. I la Babi és una figura molt, molt important perquè va fer una difusió enorme de la cultura musical a Brasil. Llavors, a Brasil tenen una gran coneixença de pianistes, sobretot perquè ella era pianista, contemporanis, tant homes com dones, gràcies a un programa de ràdio que la Babi va desenvolupar a la Ràdio Nacional del Brasil.
Llavors, això de quina època estem parlant?
Ah, perdona, sí, és la més contemporània que fem. La Babi va néixer el 1908 i va morir el 93.
Que bo.
O sigui que estem al segle XX.
Dona de ràdio, ja m'agrada, ja.
I... Sí, dona de ràdio, literalment.
I d'ella què feu, Joana?
De la Babi, perdona, farem Recomendação. És una cançoneta perquè dura molt poquet, no sé, 35 segons o així, o un minutet a molt estirar, però és un carmelet. És una cançó fantàstica, amb un nivell pianístic enorme, i per la veu és un regal. Així que és molt, molt bonica, la veritat.
Ara te'n dic una que, si és de la família que em penso, aquests tenien peles. La Bàrbara Strozzi.
La Bàrbara Strozzi, sí senyor, sí. El seu pare era un gran pintor, Strozzi, i formava part de l'elit cultural de Venècia. Estem al segle XVII, ara ja. Però la Bàrbara Strozzi, que sàpigues que va adoptar el cognom del seu pare, però ella era una filla bastarda.
Opa!
I que el seu pare va tenir un liu de faldilles amb la criada, amb la minyona. I finalment, gràcies al talent de la Bàrbara, la va reconèixer com a filla legítima. I, de fet, la Bàrbara va poder sobreviure fent la seva música i cantant les seves cançons, les que componia ella mateixa, gràcies al cognom i els diners del seu pare.
Que sempre ajuden. I d'ella què fareu?
Que sempre ajuden, sí. D'ella farem el Lamento. La Bàrbara Strozzi és una compositora que s'inclou dintre del barroc. I en el barroc hi ha un corrent artístic, bueno, una manera d'escriure música que es diu la teoria dels efectes. Això fa que les melodies siguin molt, 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 molt marcades als diferents tipus d'estats d'ànim. Llavors, la Bàrbara va experimentar molt en aquests tipus de música, amb aquesta manera d'escriure, i el Lamento és una obra molt representativa d'això. És una obra molt, doncs, molt agònica perquè és un lament d'una persona que no pot aconseguir el seu estimat. Llavors, tota la música ens porta doncs, a sentir aquesta pena i aquest lament.
Molt bé. Després veig aquí l'Emily Meyer.
Ostres, l'Emily Meyer. L'Emily Meyer és una aposta personal meva, decididament, perquè em sembla una dona fantàstica i meravellosa. Ens anem a Alemanya amb l'Emily. Ella va néixer el 1812 i va viure fins al 1883, una vida llarga també. I l'Emily es forma musicalment en el moment en què Alemanya agafa el relleu d'Itàlia amb la importància de creació i de nucli potent de música. I la vida de l'Emily és molt, molt interessant perquè se centra moltíssim en la composició i, de fet, si diguem-ne que Beethoven per nosaltres és el pare del romanticisme, no? És aquell qui estableix les bases del que serà el músic romàntic per excel·lència i la composició i la música romàntica cap on anirà i quina importància agafarà, doncs Emily Meyer per mi és la mare dels romàntics, perquè és a través d'ella també on quan comença a posar les bases de l'evolució que farà la música tant en composició com en altres aspectes. De l'Emily farem Drei Lieder, que vol dir tres cançons. Són tres líders preciosos tots tres i cadascun dels quals es centra en un motiu de la la naturalesa, un tema molt, molt recurrent en l'època dels compositors romàntics.
Molt bé. Ara em fixo en una de casa, que a més em sembla que aquesta dona pobra va tenir una vida perquè vaya parella que tenia. La Lluïsa Denís.
La Lluïsa Denís, sí senyor, la Lluïsa Denís i Reverter era la parella de Santiago Rusiñol i és la de casa, com dius tu, sí. No ens hem volgut deixar de descobrir qui tenim a casa o qui teníem, i la veritat és que la feina de tenir compositores, descobrir compositores catalanes està sent bastant, bastant, bastant complexa. Abans de segle XX, per segle XIX o segle XVIII, ja ens costa moltíssim seguir la pista de qualsevol compositora catalana, i fins i tot també et diria de compositors, o sigui, és una mica complexa saber aquí què s'estava coent al país, però bueno, ho intentem. La Lluïsa Denís, doncs espero que molta gent la conegui a partir d'aquest punt, perquè la vida és trepidant, és la companya sentimental de Santiago Rusiñol.
I es passava el dia preguntant on era, no? Perquè aquest senyor era difícil seguir-li la pista, i no sé com trobava temps per composar, perquè ja tenia prou feina a tirar endavant ella sola.
Exacte, exacte. Bueno, com sabem, la vida era una mica dissoluta del seu marit.
Correcte.
Però ella també estava molt, molt vinculada, a part de la composició, que també la fa molt bé, és una composició molt, molt de couplets. De fet, el que farem és interpretar dos couplets, fins i tot microfonats, perquè ja dona més a l'estil més cabaretesc. I la Lluïsa, doncs, cantarem Lo meu promès i El lechuguino. I la Lluïsa, com et deia, també està molt, molt centrada en el món del teatre. Teatre, cabaret, varietats, tot això.
Vaja, que en aquella casa això de la cultura tirava fort, eh?
Sí, tant i tant. Bueno, i el seu marit, que ja que no en parlarem gaire, perquè tothom ja sap què feia i tot ja és reputat, diguem-ne, ja el coneixem.
Correcte. Després tenim la Isabella Colbran.
L'Isabella Colbran, doncs mira, és també vinculada amb la Lluïsa Denís, bueno, no té vinculació directa, però sí que la Isabella Colbran és d'Espanyola. De fet, va néixer a Madrid 1785 i se'n va anar a Itàlia directament i mor el 1845. De totes les que farem, és la que té la vida més desgraciada, pobreta, però té un moment, uns anys de plenitud. I, de fet, ara et diré amb qui es va casar i cauràs d'esquena, perquè em sembla que no l'has relacionat.
Ja.
La Isabella Colbran és la segona dona, ai, la primera dona, disculpa, de Rossini, de Giacomo Rossini.
Ostres!
Sí, la Isabella és la musa que fa que Rossini comenci a escriure d'aquella manera tan característica, no? Amb notes, amb moltíssimes notes, molt de tempo, molt de text. Llavors, una de les seves musses que va estrenar les grans òperes rossinianes va ser Isabella Colbran. Desgraciadament, la veu, quan fa uns 40 anys més o menys, la Isabella, que ja està a Itàlia, que ja ha cantat els millors teatres, té a Nàpols, tota la ciutat de Nàpols la té veneradíssima, als 40-45 anys la veu li comença a fallar i ja comença a caure en desgràcia. Finalment, Rossini es separen, es divorcien, i Rossini se'n va fer canelons, com tothom sap,
sí,
i a viure la vida i el seu retir espiritual a la Toscana. I la Isabella, doncs, bueno, doncs decideix que no vol seguir i bueno, comença a beure i, bueno, en fi, té una vida una mica desastrosa a partir d'aquest punt.
I d'ella què fareu?
D'ella farem la Cavatina de Partenza. És una cançó que va escriure la pròpia Isabel i que fa molta gràcia perquè sempre que la interpretem sempre hi ha algú que diu: ostres, és que és ben bé que sembla que Rossini ho hagi escrit. I suposo que, doncs, que s'inspira també la Isabella, doncs s'inspirava en Rossini i Rossini en ella, perquè és un estil això molt, molt rossinià. Molt, ja veureu quan la sentiu, us vindrà Rossini al cap.
Clar, tot s'enganxa. També tenim l'Eva de l'Aqua. Sí.
L'Eva de l'Aqua, aquesta compositora és la més misteriosa de totes les que farem. Ella és belga i quan jo vaig descobrir que era belga, perquè amb aquest nom jo també em pensava que era italiana, però quan vaig descobrir que era belga em vaig quedar una mica parada, perquè vaig començar a pensar, ostres, jo de Bèlgica, què conec, no? Quins compositors conec de Bèlgica? I realment és un país que se'm fa molt misteriós I aquesta compositora també. No en sabem gaires coses de l'Eva de l'Aqua. Sabem això, que va néixer a Bèlgica i que de seguida se'n va anar a Itàlia a formar-se i acabar de perfeccionar el seu art, la seva música, i que va viure entre Itàlia i França, més o menys, estrenant les seves obres. No sabem gaire res més. Després se'n torna a Bèlgica i sabem que fa teatre, que es veu que hi havia un auge del teatre molt important a Bèlgica i que també fa òpera còmica, però a partir d'aquí li perdem la pista i no en sabem massa més. De l'Eva de l'Aqua interpretarem una cançó que es diu La Villanelle, que està escrita en francès i que és una de les cançons més interpretades de tot el repertori que farem. De totes les cançons, podria ser la més coneguda pel públic en general. La interpreten sovint i és una cançó molt, molt, molt bonica, que ens explica el viatge d'una oreneta.
D'acord. I també veig apuntada l'Amy Beach.
I l'Amy Beach és la compositora americana per excel·lència, en el sentit de que és la primera dona a Amèrica del Nord, Estats Units, que fa un cop sobre la taula i diu: "Aquí estic jo puc composar tan bé o igual de bé que els homes, i feu-me cas i interpreteu les meves cançons, que són realment una meravella." I de l'Amy Beach, doncs, és bàsicament això. Si és la primera dona que reivindica, és sufragista, bueno, es fot amb tots els merders que pot i
Ha
més, i també destacar que era una gran, gran pianista i que, de fet, vam tenir la sort, bueno, els nostres contemporanis que estaven aquí en aquell moment van tenir la sort de poder-la sentir, perquè va venir a fer bastantes gires per Europa tocant el piano. És una nena molt precoç, o sigui, perquè et facis una idea, és increïble. Als 2 anys, 2 anys, jo tinc una filla que té 2 anys ara i comença a cantar cançonetes a la llar d'infants, doncs la Imi, als 2 anys, ja estava fent contramelodies i altres i contrapunts harmònics de les cançons que se sabia de petit. O sigui,
Buf.
ja començava a crear amb 2 anys i amb 4 anys ja estava component música. O sigui, sempre diem que Mozart era un geni i és un geni perquè amb 5 anys ja començava a composar. Doncs la Imi el guanya per un any en aquesta precocitat. O sigui, perquè feu una idea de la importància de la figura de l'Amy Beach
Boníssim.
als Estats Units i al món sencer.
I què interpreteu d'ella, Joana?
D'ell interpretarem I Sent My Heart to Thee, que és una cançó que forma part d'un cicle de cançons, però hem triat només aquesta perquè té molta, molta tela i és un missatge molt bonic, no? He enviat el teu cor, la meva música, el meu missatge cap a tu. Llavors, ens sembla una bona manera de cloure el concert amb l'Amy, donant-la a conèixer i la cançó que és francament deliciosa.
Molt bé. Porteu algunes representacions ja, oi, d'aquest espectacle?
Sí. Aquest espectacle, de fet, és el meu projecte final de carrera. Jo vaig acabar el conservatori el 2019 i el vaig lligar com, diguem-ne, com un concert de diverses dones compositores. De fet, en aquell concert em sembla que en feia 12 de dones. Llavors, aquest espectacle ens va agradar molt, la Júlia ja em va sentir, li va interessar molt el tema i va demanar si volia col·laborar amb mi, amb aquest tema, etc. I, bueno, i vam començar a veure com ho podíem fer. Llavors, a mi m'interessava molt, a part de poder cantar les dones, que és la meva feina i és on volco tots els esforços, també m'interessava molt poder explicar, doncs, una mica, doncs, el que t'he explicat, i també fer partícip al públic de la recerca i del que hi ha darrere. Vull dir que no és fàcil ni trobar les partitures, ni saber si les dones, com van viure, com van composar, quan composaven, perquè totes elles van tenir fills, responsabilitats maritals, etc, etc. Llavors era una vida dura i de lluitar, i tot això em semblava molt interessant. I vam trobar el format amb la Júlia de poder cantar i llavors també explicar les biografies. Per tant, tenim un format que és concert xerrada, en el que ens sentim molt còmodes i en el que, doncs, això, expliquem una mica de context i interpretem les obres.
I heu rebut una mica de feedback? Us han dit més o menys quina sensació els causa al públic?
Sí, les vegades que l'hem pogut interpretar, doncs la gent la veritat és que està molt contenta, especialment per això, perquè quan coneixes el context que hi ha darrere d'una composició, no, o una vida en general, d'una biografia, doncs pots apreciar els detalls de la música d'una manera més especial o més profunda. I això és el que la gent està molt, molt agraïda. I també a mi m'agrada molt quan al cap de temps doncs, la gent aconsegueix el meu contacte d'alguna manera o una altra o ens tornem a retrobar en un altre moment i em diu, ostres, doncs he vist la pel·lícula que vas recomanar sobre la Hildegarda i m'ha encantat, o he escoltat la Sinfonia de la Tempestat de l'Emily Meyer i m'ha encantat. O sigui que l'objectiu per nosaltres és introduir aquestes dones a la vida que sonin, que ressonin i que la gent pugui buscar més música d'elles.
Que bé, doncs esperem que continuï aquest èxit aquest divendres aquí a l'Espai Àgora de Sabadell. Joana Canalies, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
Igualment.
Al matí, a Ràdio Sabadell.